Què tal? Bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Encetem el temps de l'escompte habitual dels dilluns. Des d'ara i fins les 5 en punt de la tarda, avui 20 de novembre de 2017. Disposats, per tant, un dilluns més a oferir-los la crònica del que ha estat aquest darrer cap de setmana esportiu, futbolísticament parlant. Home, les coses no han canviat massa. No han canviat pel Sogorense d'entrada perquè l'equip sitgetà continua sense poder puntuar. Va estar molt a prop el dia que va jugar Sant Quirze i dissabte passat al camp de l'Atleti Prat Delta encara ho va estar una mica més. Però el futbol va ser cruel, com es diu en aquests casos, dissabte amb el Sogorense, perquè quan semblava que podia esgarrapar com a mínim un punt gràcies al gol de Ricard Vallès, arribava el gol del conjunt local en el descompte. Al final, derrota per 2-1 i, per tant, els homes de Xavi Hereu que segueixen sense poder puntuar fora de casa. A veure què passa amb aquest proper diumenge amb la visita de l'Olímpic en Fatjó aquí a Aiguadols, on el Sogorense sí que presenta molts millors números, és evident. Parlarem també del grup 12 de la tercera catalana de la Victòria en un partit sense gaire història el dissabte passat a Aiguadols entre la Unió Esportiva Sitges i la Pobla de Claramunt. Al final va valer un solitari gol d'Àlex Pérez al minut 12. Molta atenció perquè en aquesta darrera jornada el Cubelles va demostrar que va de debò, que és un candidat molt i molt seriós. Va guanyar ni més ni menys que 3-0 a la Joventut Ribetana. I molta atenció perquè precisament diumenge al Bosc de Plaça ens espera un Ribetana Unió Esportiva Sitges. Per tant, partits d'aquests anomenats importants, grans, en què, depenent d'un resultat o de l'altre, doncs et deixa en unes o altres condicions. En qualsevol cas, farem crònica, com dèiem, d'aquesta dotzena jornada. La Unió Esportiva Sitges, per cert, que en un acte celebrat el passat divendres a l'Hotel Melià va anomenar Juan Cruz com a president honorífic i li lliurà l'insígnia d'or i brillants. Un acte que compta amb amics, amb familiars de Juan Cruz, el ball de Miquel Forns, també representants de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas en les persones de Manel Duran i Siscu Barberà. En fi, que els detalls de tot plegat els comentarem pels vols de 4:45 de la tarda amb l'actual president de la Unió Esportiva Sitges, amb en Jordi Martínez. En el bloc poliesportiu també destacarem la derrota del bàsquet Sitges de 21 a la pista del CUE. Derrota sorprenent. Un Sant Nicolau que, per cert, va guanyar amb el seu primer partit aquesta temporada, 67-46. 46 punts, sens dubte, una anotació molt pobra per als homes d'Edu Piñero que, com dèiem, van acabar sorpresos a la pista del Sant Nicolau. I els invictes. La vida segueix igual per al Club Patí Subur Sitges, que va guanyar 3-5 a la pista del Cadí, a la Seu d'Urgell, i la vida també segueix igual a casa del Rugby Club Sitges, el primer equip del Rugby Club Sitges, que va guanyar 10-17 al camp del Futbol Club Barcelona. Aquestes i d'altres qüestions en matèria esportiva les comencem a comentar d'aquí uns moments.
Baixen les temperatures? Avança't al mal temps. Pel gasoil de calefacció, a casa ho tenim clar. Esclatoil a domicili. Proximitat, qualitat i servei ràpid. Esclatoil a domicili, confort al millor preu. No esperis més. Contacta al telèfon gratuït 900-300-301. Esclatoil a domicili. 900-300-301.
012. La Generalitat al teu costat. La llet és un aliment saludable i d'alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssia. També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè aporta vitamines, minerals i proteïnes d'alt valor nutricional. I a més, la llet és un aliment dels de tota la vida. A Catalunya produïm una de les llets de més qualitat d'Europa. Beu llet, beu salut. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
We'll be right back.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són ara mateix les 4 i 6 minuts de la tarda, aquesta nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, acompanyant-los fins les 5 en punt de la tarda, fent crònica esportiva d'aquest últim cap de setmana en matèria de futbol base. Molta atenció perquè el juvenil de Preferent de la Blanca Subur va guanyar 0-2 al camp del Castelldefels gràcies a dos gols de Javi Aroca. Estem parlant de la cinquena victòria consecutiva per als homes de David Porres, resultats que els han fet pujar fins a la tercera posició amb la classificació, situant-se molt, molt a prop, vaja, cada cop més a prop dels dos primers classificats, en aquest cas el Cornellà i la Floresta. Amb aquests i d'altres resultats dels equips de la Blanca els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, com dèiem, cinquena victòria consecutiva per al juvenil de la Blanca, el juvenilà en aquest cas, 0-2 a Castelldefels, en fi, que de moment l'equip ha entrat en una dinàmica positiva, positiva.
Sí, això sí. Som l'únic equip que ha guanyat els últims 5 partits. Vam començar perdent, però ara ja hem agafat allò que en diuen velocitat de crucero.
Sí, sí.
Ara estem a 2 punts del primer.
L'embranzida, exacte, a 2 punts de la Floresta, que és l'actual líder. He donat un cop d'ull aquest matí a la classificació. Sí que el Cornellà és segon, però té un partit pendent encara. Però bé, en qualsevol cas, la trajectòria en aquests últims partits de la Blanca és significativa i per valorar, evidentment. 5 victòries.
L'únic que hem de valorar és que ahir vam patir una greu lesió.
La de l'Eric Forró, si no m'erro.
L'Eric Forró, que sí que en tindrà, l'han d'operar i... Sabem que en tindrà per unes quantes setmanetes.
Vaja, doncs es va pagar un preu molt elevat en aquest cas. Desitgem des d'aquí que l'Eric es pugui recuperar doncs, el més aviat possible, que la intervenció sigui un èxit i que tot vagi molt bé. Bé, doncs hem començat per aquí. La resta de resultats, Isidre, com ha anat?
Pues mira, aquí tenim la creu amb el juvenil B, que és el que ens està perdent i ja va el tercer partit que perd a l'últim minut. Ahir va tocar perdre contra l'Olesa a Pinsvens per 1-2. Esperem que agafin el bon camí. Categoria cadet. El cadet A es van posar 0-4 al camp del Base Olèrdola. El cadet B va guanyar a Pinsvens 4-2 al Base Torrelles. En categoria infantil, l'infantil A va perdre 1-4 a Pinsvens contra el Sant Boià. I també l'infantil B va perdre a Pinsvens 0-2 contra el Sant Filiuenc. L'infantil C es va imposar 2-4 al camp de la Unió Esportiva Sitges. En categoria L20, l'L20 A va perdre 5-3 al camp del Cornellà. L'L20 B va guanyar 3-2 a Pinsvens contra el Ribes. L'L20 C va perdre 1-0 al camp del Ribes. L'L20 D va perdre a Pinsvens 2-9 contra el Patí Sant Ramon. I finalment l'E va guanyar a Pinsvens 5-1 al Base Mar Bartra. En categoria Benjamí, el Benjamí i el Fundació Lati Vilafranca van empatar 3-3 a Pinsvens. El Benjamí B va empatar 3-3 al camp de l'Igualada. El Benjamí C es va imposar 1-3 al camp del Mascatarro. I finalment el D es va imposar 7-2 a la penya jove de les Roquetes a Pinsvens. Aquesta setmana l'estadística ha anat una miqueta millor, ja que ens en posem amb 8 victòries, 2 empats i 6 derrotes, que ha canviat una mica de la setmana passada.
Evidentment, doncs, la cosa ha millorat respecte, com dèiem, a l'última jornada. Ara fa tot just una setmana. Doncs fins aquí el nostre habitual repàs als resultats dels equips de la Blanca Subur. Gràcies, Isidre, que vagi molt bé. Bona setmana.
Vinga, fins ara.
Fins ara. Adéu. Hem sabut ja com els hi ha anat aquesta última jornada amb els equips de la Blanca. Moment de saber els resultats dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, amb el juvenil A, que va perdre amb el derbi amb el Club de Futbol Vilanova, amb aquí el Municipal d'Aigua Dolça, per 1-2. Empat a 1, el que va aconseguir el cadet A en la seva visita amb el camp de l'Atlètic Sant Just. En victòria del cadet B ahir al migdia, en 2-1 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. Empat a 3, el que va aconseguir l'infantil A davant el Sant Mauro, aquí al Municipal d'Aigua Dolça. En canvi, l'infantil B va acabar perdent 2-1 en la seva visita amb el camp del Base Olèrdola. L'infantil C va perdre 2-4 amb l'infantil de la Blanca Subur, com ens assenyalava ara fa uns moments l'Isidre. L'Alevi A va guanyar 6-3 a la Unió Esportiva Castelldefels. Victòria també de l'Alevi B per 4-3 davant el Futbol Club Joanenc. Derrota, en canvi, de l'Alevi C 4-6 davant el Piera Maquí Aigua Dols. Va empatar, en canvi, l'Alevi D 3-3 davant el Club de Futbol Cubelles, també en partit jugat aquí. I l'Alevi E li va fer un 10-2 al Futbol Club Hortonenc. Pel que fa amb els benjamins, el Benjamí A de preferent es va imposar 5-3 al barcelonista Terlenca. El Benjamí B va perdre, en canvi, aquí 3-4 amb la penya jove. També derrota a casa del Benjamí C 2-5 davant el Sant Feliuenc. Derrota del Benjamí D en la seva visita amb el camp del Cubelles per 4-2. També va perdre el Benjamí E per 4-3 al camp del Base Torrelles. I finalment el resultat del pre-Benjamí A, que es va desfer 4-0 de la Unió Esportiva Martinenca. Quatre i gairebé 13 minuts de la tarda. Futbol femení a la segona divisió, partit de la setena jornada. El Suburense va guanyar 0-10 al camp del Gelida, amb actuació de nou destacada de Júlia Pérez, que va anotar 3 gols més. I parlant de gols, molta atenció, perquè el Suburense porta 21 gols en dues jornades. 11 va marcar la setmana passada aquí a Aigua Dols i aquests 10, com dèiem, al camp del Gelida. En fi, un equip que de moment porta, com ens deia l'Isidre, una velocitat de creuer i que segueix liderant aquesta segona divisió en el seu grup 1. Empat a 3 de l'infantil cadet en la seva visita al camp del Pla Urgell i derrota de l'Alevi infantil, que va perdre 3-2 al camp del Fontsanta Fatjó a Cornellà. I posem aquí també una miqueta de futbol sala, perquè en partit de la primera nacional catalana, partit de la novena jornada, l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges va empatar 6-6 aquí a Pinsvens davant la Unió Llagostense. El conjunt sitgetà suma hores d'ara 11 punts, es troba a la zona mitja de la classificació. El proper diumenge, tot i que no hi ha jornada, sí jugarà l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, perquè té un partit pendent corresponent a la quarta jornada, que l'enfrontarà aquí a Pinsvens al migdia al Lliçà de Vall. I quan és gairebé 4:05 de la tarda, tanquem aquest primer bloc poliesportiu de resultats, parlant també d'en rugby, perquè el Rugby Club Sitges segueix la seva trajectòria immaculada en aquest inici de temporada. Dissabte a la tarda va aconseguir la seva 7a victòria consecutiva, en aquest cas al camp del Futbol Club Barcelona Blau, el que fins fa no pas massa era el segon classificat. 10-17 va guanyar el conjunt que dirigeix Camilo Hanglin i Isaac Richmond. Per tant, 7-7, ple de victòries per al Rugby Club Sitges, que està a 2 partits de tancar amb aquesta primera fase, doncs de manera increïble, amb ple de victòries, a veure si és capaç d'aconseguir-ho. Bons resultats també dels equips de les categories inferiors. Per exemple, victòria contundent, la que va aconseguir el sub-18 per 50-0 amb el Carboners de Terrassa. També van guanyar el sub-16 i el sub-14. Amb el sub-16, tots dos jugaven al camp de l'INEF de Lleida. El sub-16 va guanyar per 5-62 i el sub-14 per 12-80. Un quart i un minut de 5 de la tarda, moment ja d'en repassar com ha anat la jornada número 12, tant a segona com a tercera amb la catalana de futbol. El grup tercer de la segona catalana, ho dèiem tot just en començar amb el temps de descompte d'avui. El Sobrense va estar molt a prop d'aconseguir el que hagués estat el seu primer punt fora de casa, però el destí, el futbol, com li vulguin dir, va ser cruel amb el conjunt de Xavi Hereu, ja que l'Atleti Prat Delta va marcar amb el gol de la victòria en el temps afegit. Repassem marcadors, com queda la classificació i en fem crònica d'aquest partit del Sobrense en el camp de l'Atlètic Prat Delta. Vinga, anem-hi. Els marcadors van ser de Gornal 1, Fontsanta Fatjó 2, Marianao 2, Rubín 0, Atlètic Prat Delta 2, Sobrense 1, Atlètic Sant Just 4, Júnior 3, Vegas 2, Sant Quirze 1, Cantries 3, Espluguenc 2, Prat B 0, Fundació Atlètic Vilafranca 3, Molins de Rei 0, Olímpica Fatjó 1 i el Vilanova 4, Sant Joan d'Espí 0. La victòria del Vilanova davant el Sant Joan d'Espí el consolida amb el capdavant de la classificació i amplia una miqueta la diferència vers el segon classificat, l'Espluguenca, es va veure sorprès per el Cantries. L'Espluguenca, amb aquesta derrota, quedarà igualment segon, però a 5 punts del conjunt vilanoví. 29 punts, com dèiem, per Vilanova, 24 per Espluguenc, l'Atlètic Sant Just és tercer amb 22, els mateixos punts que el Rubí, 21 per Sant Quirze, 20 per Fontsanta Fatjó i Vegas, els mateixos que el Cantries, 19 punts per Marianao Poblet, 18 punts per Olímpic Can Fatjó i Prat B, la Fundació Atlètic Vilafranca suma en aquests moments 16 punts, 13 Atlètic Prat Delta, 13 punts també per Júnior, que a poc va baixant a la classificació, 10 punts per Molins de Rei, que ara és quart per la cua. El Sobrense no es mou d'aquest tercer lloc per la cua. Continua tenint els 9 punts, 8 per Sant Joan d'Espí, que és penúltim, i tanca la classificació amb només 5 punts al Gornal. Sense cap mena de dubte, un dels grans beneficiats d'aquesta dotzena jornada ha estat el Vilanova, que gràcies a la seva contundent victòria d'ahir al Sant Joan d'Espí, a l'Alumnes Obrers, ha aconseguit refermar el liderat i ampliar encara o fer un coixí una miqueta més ampli vers el segon classificat, que és l'Espluguenc, com deien, que va perdre amb el Cantries. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sens dubte, el conjunt del Vilanova, el conjunt d'Agus Isabel, que és un dels grans beneficiats d'aquesta dotzena jornada.
Va patir molt a la primera part, el que és el futbol.
Sí, sí. Tu veus ara el marcador 4-0, dius... Sí. Sense problemes.
Sí, però no. Uh-huh. Va tenir que treballar molt la primera part i va acabar 0-0. Va ser la segona part que en 3 minuts doncs el Vilanova va marcar 3 gols. Però és que doncs, tenir un jugador com l'Ignasi Baltosera,
sí, sí,
ho diu tot.
Ell solet va fer 3 gols.
Un hat-trick,
sí, sí,
i va ser el més destacat, però ja no per els gols, sinó treballa en defensa, lluita les pilotes...
Per el dinamisme que li dona l'equip.
Correcte, uh-huh. I jo penso que el Vilanova ahir va guanyar bé ja la segona part, però compte, va tenir que treballar molt.
Uh-huh. La derrota, com dèiem, de l'Espluguenc 3-2 amb el Cantries deixa el Vilanova una mica més líder amb aquests 5 punts d'avantatge, però aquesta no és, malauradament, la guerra del Sobrense, Toni, un Sobrense que... Bé, vaja, les notícies que tu mateix ens feies arribar des del Prat eren bones fins que al minut 90 i pocs l'Atlètic Prat Delta feia el 2-1.
Sí, 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 va ser un resultat molt injust, però super injust, perquè doncs, sí que al minut 4, en una errada del Sobrense, un regal clar del Sobrense, el voler refusar una pilota, doncs se la queda al delanter i marca a l'1-0. Clar, començar tan aviat per darrere el marcador, doncs que ja...
Ja t'obliga a narrar molt.
T'obliga que... molt. Però és que a partir d'aquest gol, l'equip que va assistir, tot i no jugar tan bé com ho va fer a la segona part, va ser el Sobrense. Un Sobrense que va tenir Mitchell, sobretot Mitchell, dues ocasions claríssimes, una al minut 17 davant del porter, va voler posar-li la pilota, fer-lo maco,
ja.
En vez de destrossar el porter, i el porter va adivinar, per anava la pilota, la va enviar a corna. Després va tenir una altra en la que el control no li surt bé del tot i li dona temps al porter quan se quedava sol davant del porter. La primera part, el Sobrense, doncs, amb aquestes ocasions, un parell d'ocasions i alguna arribada més, és superior a l'equip del Delta Prat.
És a dir, que en lloc d'enfonsar-se, la reacció és positiva.
Sí, sí, que controla, controla. Sí que en la primera part, quan ells arriben, el Sobrense doncs, es veu més, inquieta més la presència d'ells i es veu una miqueta més nerviós.
Ja.
Però tot canvia a la segona part. Geri, que doncs, viatja amb l'equip, juga tota la primera part, però ja des del primer minut, Geri, doncs, es ressent de la seva lesió, té molèsties, i doncs a la segona part ho canvia pel Ricard, i amb un canvi de joc, de Xavi Hereu, doncs l'equip comença a arribar i comença a tenir moltes ocasions, ocasions claríssimes, davant del porter, que no entrava, el porter per mi el millor, indiscutiblement va ser el millor del partit, però de totes a totes va aturar el que no se pot aturar, i realment fins i tot una pilota que no va arribar al porter a tocar-la s'anava al pal, no tenia sort, però al final ja a falta de 4 minuts per acabar el partit, Ricard en un munt de rebots allà dintre posa la cama i marca l'empat a un. Un pensa, home, se ho mereix el Sobrense.
Sí, sí, és un punt d'entrada merescut i vaja, arriba el gol al tram final i suposo que tots pensàveu, un punt, ja està bé,
sí.
Es comença per aquí.
Jo penso que va ser tan important el punt que fins i tot va fer una miqueta de tremolor.
No ja.
Saps allò de que cada queden 4 o 5 minuts, a veure si mantenim aquest punt, i no va poder ser. I no va poder ser precisament una jugada en la que l'àrbitre va tallar el joc, li va ensenyar la vermella directa a Xavi Hereu per una protesta que va fer Xavi Hereu, una pilota penjada dintre de l'àrea, el delanter del Delta Prat encara no sabem ni com va tocar, però va ser tocar-la la suficient com per marcar-li el gol a Nito, i d'aquesta manera doncs acabar guanyant un partit injustament, perquè si jo ara te dic el que no ha vist el partit i jo que lo vaig veure i gent que lo van veure, que el més normal hagués sigut el més normal un 2-5, és que la gent
sí, sí.
Doncs, no se lo creu, però és així. El Sobrense va tenir ocasions per acabar goleixant a l'Atlètic Delta Prat i va acabar perdent.
Al final, com dèiem, derrota per 2-1, un Sobrense que continua, per tant, amb números negatius, amb balanç negatiu, fora de casa, on tot han estat derrotes, per tant, no ha aconseguit sumar ni un trist empat, però, vaja, ens quedem amb la part més positiva, que és una miqueta el que deia el Toni, no? Les sensacions que ofereix l'equip al llarg dels 90 minuts, tot i començar perdent des del minut 4, i el fet que, vaja, aquestes dues últimes derrotes que encaixa l'equip fora de casa han arribat a la part final. En fi, a veure si això s'acaba de corregir, l'equip comença a anar cap amunt. Valoracions que feia Xavi Hereu en acabar amb el partit, aquestes.
Crec que el que podríem dir del partit principalment és que ha estat molt injust. Molt injust per tot, és cert que ells han estat millor la primera part, però tampoc ens han generat moltíssim, i a la segona crec que ha estat completament del Sobrense, i hem estat superiors en ocasions, en joc, en tot, en intensitat, i crec que el resum del partit és que ha estat molt injust. Ells ens marquen a la primera part perquè estem tous darrere, aconseguim fer l'empat després de moltes ocasions i que ells hagin salvat diverses pilotes sota pals a la línia de gol, i al final l'últim gol no el veig, però em diuen que és una centrada, i falta tensió d'atenció i de concentració al final.
Et deies que a la primera part potser no ha estat tan bé el Sobrense, però tot això, l'únic que han fet ells és aprofitar el regal que l'ha donat la defensa del Sobrense al minut 4, lo de més, el Sobrense ha estat més equip en la primera part, i a la segona part, doncs ja
ha sigut superior del tot en menys ocasions. Ara acaba aquest partit un 2-4 i no passa res.
Sí, 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 és així, és així. A la primera part no hem estat del tot bé. Ells bueno, estaven còmodes amb la pilota. Tot i així no han generat moltes ocasions de perill. Ens hem anat al descans amb un 1-0, és a dir, estàvem dintre del partit. I la segona part hem estat molt bé, hem canviat el sistema, ens ha anat superbé, hem provocat el que volíem provocar, que era que ells llancessin en llarg tota l'estona, en lloc de jugar en curt, i res, crec que ha estat un bany del Sobrense en tot, en ocasions, en joc, en ritme, en tot, i ja et dic que, de fet, el resultat just, sí, 2-4, 2-5, no sé, però és molt injust, és molt injust. Vull felicitar els meus jugadors per l'esforç, però res, ens anem fotuts, però és molt injust, perquè ja et dic que hem generat moltíssimes ocasions i no hem merescut per reperdre.
Desanima, un resultat com aquest, quan tu fas tota la feina i després en l'últim sospir, en una jugada, doncs te fan el 2-1 i se porta els 3 punts quan tu has treballat per a guanyar els 3.
Sí, la veritat és que, òbviament, ara mateix la sensació és d'estar fotuts, de ràbia sobretot per haver perdut, pel mal arbitratge, per tot, pel comportament dels contraris, i bueno, per tot una mica en general, però suposo que bé, ens hem de mirar de quedar amb les coses bones, i la veritat és que el Sobrense és cert que continua sense guanyar fora de casa, però crec que hem fet un partit per guanyar. No ens hem merescut per res perdre, el més just era una victòria al Sobrense i com a mínim un empat, i bueno, al final els detalls marquen, és una categoria exigent i no hem estat concentrats els 95 minuts que ha durat el partit, ens l'han marcat en el 94, pues, toca seguir treballant i seguir millorant.
L'entrada, Ricard, per Geri avui no estava bé, no s'ha trobat bé, i de fet tu l'has canviat, ha sortit Ricard i potser l'ha donat una mica més de constància, no, al Sobrense, sobretot la línia del mig del camp, que era el que faltava una miqueta al mig del camp a la primera part, no?
Sí, a veure, Geri va tenir ahir una petita molèstia al doctor a l'entrenament, va parar per precaució, avui ha escalfat bé i tal, però sí que al final de la primera part ens ha comentat que, bueno, que tenia molèsties. A més, bé, tant Geri com John sabem que són jugadors de perfil molt ofensiu, ens va molt bé per ser verticals, pels contraatacs, però és cert que hi ha una miqueta, un pèl de desordre al mig del camp llavors, o que falta una miqueta més d'algú que estigui posicionat, una miqueta més de múscul, i bé, al tenir Geri molèsties hem optat per trobar Ricard, avançar una miqueta Salva, i la veritat és que ens ha anat molt bé, hem començat a, bueno, hem estat més endreçats, hem guanyat més pilotes al mig del camp i bé, ha funcionat molt bé el canvi, però bé.
Un dels que ha fet un partidàs, en Mitchell, potser el que li falta al Mitchell és el gol,
Sí, 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 és l'únic que li falta al Mitchell, crec que porta una línia ascendent molt bona, per res és el Mitchell que va començar la temporada, un Mitchell que no tenia confiança, que no acaba d'anar-hi, ara va totes, arriba a dalt, ens ajuda a baix, té un potencial físic brutal, que jo he vist pocs jugadors tan sobrats físicament, i el tio, bueno, està còmode, a jugar a prop de Vinyola l'afavoreix molt, igual que a Navarro, els hi prolonga, els hi pentina totes les pilotes, i sí, com a únic punt que dir-li a corregir, pues sí, el gol, ha tingut un xut, ha tingut un 1-1, bueno, ja esperem que les acabi ficant quan de veritat ho necessitem.
Bueno, ara sí que això es té que a veure, tot i que deixa un mal regust, té que passar pàgina i pensar ja el proper rival, el municipal, que és Olímpic Can Fatjó, no? Si no recordo malament.
Sí, el proper partit a casa, Can Fatjó. Volíem guanyar avui perquè sabíem que passàvem a dos rivals a la classificació, perquè la setmana que ve venia el Can Fatjó, que també està allà a la zona mitja-baixa, i si guanyàvem també els atrapàvem, però bé, no els podem atrapar, però haurem de lluitar per retallar-los punts i seguir enganxats al grup de dalt. Esperem veure un Sobrense encara millor, encara més concentrat, encara amb més ganes de les que portava avui, i fer aconseguir una altra victòria a casa.
Molt bé, Xavi, doncs quina llàstima, perquè avui sí que he vist molt a prop, com a mínim un puntet, però el que és el futbol.
Sí, a veure, feia molta estona des que comença la segona part que ho estàvem dient, que a la banqueta que bé, que el partit estava sent ja injust amb la derrota, amb l'empat també ho era, però bueno, un punt sí que era un punt, hem aconseguit fer-lo i encara quedaven 5-10 minuts i de fet bé, hem continuat generant perill i tenint el control del partit, però bé, al final ens quedem amb 0 i res, intentar guanyar els 3 la setmana que ve.
Ja ho diuen, que el futbol no dura 90 minuts, sinó dura 92, 93, 94 o fins i tot 95, perquè el gol arriba al 90, al 94, Toni. En fi, tot dit ja, d'aquest Sobrense que continua amb problemes fora, però que a casa, de moment, la trajectòria últimament és bona.
Sí.
I això ens permet ser optimistes, crec.
Sí, la llàstima és aquesta, no? Que no treus res a camp contrari quan tu doncs, dones una bona imatge, no? Perquè penso que el Sobrense va donar una imatge molt bona, boníssima, al camp del Prat, no? Del Delta Prat, però...
Probablement doncs, ara algú canviaria aquesta bona imatge per millors
sumar,
resultats,
clar,
evidentment,
sumar,
perquè, clar, dels partits que has jugat a fora, tots els has perdut, i clar, és un dèficit important aquest. Sí que a fora sempre costa més rascar alguna cosa, però clar... Quan perds cada 15 dies fora, després, clar, ho has de recuperar a casa...
Clar,
costa tot.
Clar, estàs obligat ja a guanyar els 3 punts a casa, perquè un punt és molt poc, no? I això te complica molt doncs, la situació. Però bé, tenim fent aquest Sobrense. Jo penso que un Sobrense que l'equip que té ara, potser, Pitu, una mica justet d'efectius, perquè jo penso que un parell de jugadors més, una a cada línia, doncs sobretot al mig del camp i en defensa, li faria falta al Sobrense. Amb aquest equipet, home, jo les sensacions que tinc d'aquest equip són molt bones, però falta això, no? Sumar a camp contrari, assegurar sobretot algun punt a camp contrari i guanyar els partits de casa, no? Però les sensacions són unes altres ja, eh?
Parlant... I amb això acabem de l'Olímpic, em faig jo, ara em recordaves, Toni, que a tu m'agrada, és un equip que el vas veure aquí a Vilanova?
A mi m'agrada, és un equip molt disciplinat en defensa. Quan va venir a Vilanova era un dels equips que menys gol havia encaixat, ara ja ha canviat una miqueta la decoració, però a mi m'ha agradat perquè és un equip molt disciplinat, treballa molt, potser el dèficit que té una miqueta és el gol, però encaixa pocs i
sí.
Això...
Mira,
que...
encaixa tan pocs... que està empatat a gols en quant a gols encaixats amb el Vilanova, 9.
Imagina, i el Vilanova és de dels equips, són els dos equips que menys gols han encaixat,
sí,
tant a l'Olímpic com al Vilanova.
Sí senyor, perquè l'Espluguem que segon n'ha encaixat 20, 14 al Sant Just, 16 al Rubí, 17 al Sant Quirze, en fi, que el que em faig jo també presenta bons números, un bon balanç defensiu en aquest cas.
Sí, i me va semblar una miqueta perquè tu tinguis una referència... amb una miqueta més de qualitat, el Mariano Poblet.
Bé, l'Olímpic que fa jo històricament sempre, almenys en aquesta època més moderna que el coneixem nosaltres, sempre ha estat un equip amb bon tracte a la pilota.
Sempre. De fet, ha tingut, jo me'n recordo quan tenia a l'Estella,
sí,
que era l'entrenador de l'Olímpic que em fa jo.
Sí senyor. Allà costava guanyar.
Allà costava,
a Rubí costava bastant guanyar. Són ara mateix les 4:33 de la tarda. Res, passem pàgina, truquem d'aquí uns moments a Jordi Martínez, president de la Unió Esportiva Sitges. I és que, com els dèiem tot just en començar amb el programa, amb el passat divendres, la Unió Esportiva Sitges va voler distingir Juan Cruz amb el títol de president honorífic i li va lliurar, a més, la insígnia d'or i brillants del club. Un Juan Cruz que, allò fent números ràpids, vaja, qui més qui menys ha vist Juan Cruz tota la vida en el si de la Unió Esportiva Sitges. Estem parlant de prop de fa... 40 anys, allò fent números molt, molt ràpids. Un acte que es va celebrar el passat divendres, com dèiem, a l'hotel Melià Sitges, familiars, amics del Juan, el batlle Miquel Forns, també els representants de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas de la delegació del Garraf Penedès, com són en Manel Duran i en Cisco Barberà, evidentment els representants de la Junta del Sitges actual, encapçalats per el seu president Jordi Martínez, també els representants dels mitjans de comunicació i en representació també de la primera plantilla amb el seu capità Víctor Olmedo. Tenim al telèfon, com els dèiem, el president de la Unió Esportiva Sitges, en Jordi Martínez. Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primera qüestió, com vas poder enganyar el Juan?
Ha sigut de llarg el pitjor de tota l'organització d'aquest acte.
M'imagino.
Mantenir-lo en calma i que no sabia res. Bueno, li vaig dir que teníem que acudir al Melià per un acte publicitari i bueno, el tema va ser, com tu dius, aguantar-lo tota la tarda de divendres, perquè ja saps que és la persona més puntual del món,
sí.
I sempre vol arribar una hora abans, i llavors, bueno, clar, si l'efecte era sorpresa, doncs teníem que aguantar-lo, però bueno, al final va sortir bé tot.
En cap moment, Jordi, ell va sospitar, o bueno, si va sospitar suposo que igual no t'ho va dir, però tu vas veure que ell arrufava el nas o no?
Jo crec que no tenia ni idea d'on anava.
Ja.
Sabia que anava a Melià perquè jo li vaig dir, perquè els companys de Junta li van dir que teníem que anar a firmar assistir a un acte publicitari de l'hotel Melià, aprofitant la relació que teníem amb ells,
uh-huh.
I però que hi hagués la seva família i els seus amics i els representants que has dit del futbol català d'aquí de la comarca i de l'Ajuntament i la premsa, no tenia ni idea,
uh-huh.
No tenia ni idea.
Li dius el mateix dia, el mateix divendres, al Juan, o no, ja l'avises que
no,
ja ha previst aquest acte de publicitat i tal?
El vaig avisar dimecres, perquè tal, el mateix dia era una mica arriscat, sí. Per si tenia qualsevol compromís.
Clar, clar.
I bueno, vaig pensar que si li veia molt de temps també seria molt perillós, perquè començaria a intentar investigar. Però, bueno, d'acord amb la família, vam quedar d'acord en que l'avisaríem dimecres, li diríem el dimecres a la tarda, i així vaig fer el dimecres a la tarda, vaig tocar i vaig dir això, que el divendres estigués preparat, que jo el recolliria a la set i que teníem que anar a assistir a aquest acte.
Clar, aquesta és una. L'altra, tenia tota la gent preparada, quan dic gent, evidentment m'estic referint als amics,
sí, sí.
Com deia, els seus familiars, fins i tot el seu germà ha vingut de Madrid, la gent de la federació, l'alcalde, en fi, aquí hi ha una feina també.
Sí, sí, bueno, tot això, mira, el dia que vam parlar amb la família d'això va ser el dia de la celebració de la nit de l'esport sitgetà.
Sí, el juliol, clar.
El juliol.
Uh-huh.
Llavors allà va ser quan vaig parlar amb el seu gènere, la seva filla, i li vaig exposar que la Junta doncs volia fer-li un homenatge i, bueno, que ell ja sabia, perquè ja s'havia dit i ho havíem comentat durant, bueno, mesos anteriors, volien nomenar primer president d'honor del club,
uh-huh.
Però, clar, no consideràvem nosaltres que no era suficient com dir-li i ja està, sinó que havíem de fer algun acte doncs una mica més emotiu. Clar, el tema va ser parlar amb la família i mirar de consensuar una miqueta com ho volíem fer, de seguida ens vam posar d'acord, perquè, clar, és una cosa festiva i que tots estàvem d'acord en que li havia d'agradar amb ell, i des de llavors, bueno, hem anat treballant una miqueta sentint-ho molt, en aquest cas, les esquenes d'ell, i per mirar de conservar, evidentment, el que és l'efecte sorpresa, no? I, bueno, al final, doncs, bueno, la família encantadíssima, ens ha ajudat moltíssim, de fet, hi ha coses que el vídeo i totes les gravacions, sí, de fet, s'ha preparat d'acord amb ells, i bueno, la veritat és que vam acabar molt contents perquè creiem que va ser un acte molt emotiu i molt, molt maco.
Vaja, volia preguntar quan penseu amb tot això. M'ho has contestat ara fa uns instants, el mes de juliol. Vaja, això és finals del mes de juliol, sí. Que és quan ja us ronda pel cap el fet de nomenar el Juan com a president d'honor, el primer de la història del club, em sembla.
Sí, no tenim constància que hi hagi hagut cap anterior. I, de fet, nosaltres el fet de voler nomenar-lo president d'honor,
mm.
Ja va sortir a la primera reunió de junta que vam tenir després de les eleccions, perquè, bueno, va ser quan la primera junta que ell va assistir com a expresident, anem a dir,
sí.
I nosaltres, doncs, considerem que Juan és una persona que ningú més que ell mereix un reconeixement així. Llavors, nosaltres ho teníem clar. El tema era veure com ho podíem fer bueno, oficial, però sí com ho podíem celebrar o com ho podíem donar a conèixer, no? Una cosa seria pues, un comunicat del club i lliurar-li en petit comitè la insígnia i que ens feia il·lusió doncs, que tingués un record d'aquest dia, i l'altra era doncs, bueno, mirar de fer un acte una mica més amb més assistents. I vam pensar que, clar, evidentment, doncs, de seguida que vam decidir això, doncs vam pensar en les persones que tu has nomenat, membres de la família Matas, que per raons òbvies sí. Doncs, doncs, tenen una relació especial amb el Juan durant tota la seva vida, i bueno, per al club, doncs, membres de la Junta que vam poder assistir. I bueno, així va ser com es va celebrar tot, amb l'ajut de l'Hotel Melià també, que ens va ajudar en l'organització de l'acte.
És allò de pensar, Jordi, suposo, com podem fer un acte que no sigui massa, però que no sigui poc, en fi, que sigui allò amb la justa mesura, no?
Sí, bueno, la veritat és que t'he dit que com som un club modest, tampoc havíem, cap de nosaltres havíem participat en l'organització d'una cosa així.
Ja.
Llavors, sí que teníem clar que no podíem fer la placa en una reunió de junta o ja. Donar-li un record o la mateixa insígnia, però una reunió ja igual al sol entre nosaltres, perquè hagués sigut una mica... Ell que seguríssim que li hagués fet il·lusió, però per nosaltres hagués quedat una mica just, no? Tampoc el que no podíem fer és un acte multitudinari perquè, bueno, per dos motius. I aquí sí que posaré el tema econòmic en segon lloc. Com dic, el tema econòmic és important perquè no podem fer el que una invitació per moltíssimes persones.
Ja.
I segon, que tampoc no ens hagués agradat potser perquè hagués sigut poder massa formal i, bueno, tu que pots assistir, no sé, suposo que ja ho has pogut explicar, doncs va ser un acte molt cordial, a peu dret, que el Juan va poder participar amb totes les persones que van assistir, i si organitzes és una cosa tipus sopar o una més formal, doncs bueno, t'acabes relacionant, acabes parlant amb les persones que tens a davant i al costat, i res més, no?
Uh-huh.
En canvi vam pensar que una cosa així, doncs, de més curta durada, més informal, i que pogués arribar a la gent que podíem fer, a la gent que podíem convidar, doncs bueno, que seria prou maco, i la veritat és que de veritat que ens va sortir molt, molt bé. I nosaltres vam quedar molt satisfets.
En fi, Jordi, què dir del Juan, no?
Perdona?
Què dir del Juan, no? Vull dir,
sí.
Una persona que està, bueno, estretament, vaja, que de fet encara està estretament vinculada al club.
Allò home, jo diria que per hores... Perdona, diria sí, que per hores el que més.
Sí.
Perquè quan s'obre el camp a la tarda ella hi és, i per raons de temperatura i això, i perquè l'obliguem, doncs que quan ja se fos marxa, però okay. Que ell es quedaria fins que tanquéssim, poder, no? Però clar, ja té una edat i però bueno, sense anar més lluny, el dia que jugava el primer equip contra l'Olivella, que es va haver de suspendre a mitja part per la tormenta,
sí.
Doncs em vaig haver de dir-li seriosament, Juan, vete ja, perquè és que va empezar, perquè ja estava anunciat per tots els mitjans de comunicació i tot, i a més que es veia el cel, que
sí, estava sí,
a punt
sí,
de
sí.
Caure, i ell va amb la seva moto, i no, que si no suspende, dic, Juan, si no suspende, no te preocupes, que segur que s'ha de suspendre. Bueno, al final vaig poder començar, i em va trucar al cap de 10 minuts que havia arribat a casa, i just quan començava a ploure, dic, bueno, menys mal, però clar, és que ell, clar, hi ha una samarreta de Sitges que es va jugar i ell ja vol estar allà. I clar, l'hem de cuidar entre tots una miqueta, que és una institució.
Evidentment que sí. En fi, suposo que el Juan, com la resta del club, de membres de la directiva, en fi, tots volen que aquesta sigui una bona temporada. Aprofito que tinc el telèfon, Jordi,
sí.
Bé, per preguntar-te una miqueta per aquesta temporada, no? Per aquest primer equip, sobretot, que, vaja, l'altre dia tampoc va ser un partit allò per tirar coets, com es diu vulgarment, però, en fi, són tres punts més. De moment, no sé, com a president, què ens pots dir? Quines sensacions tens del que estàs veient aquest any?
Bueno, fins a data de novembre que estem ara, doncs, la temporada per nosaltres, home, no et diré perfecte en quant a resultats, perquè l'únic equip que ho porta perfecte quan ha resultat és el Cuelles,
sí.
Però sí que et diré que estem molt satisfets perquè estem, bueno, no, estem a la posició molt digna, estem lluitant allà dalt, i sobretot pues, el que a nosaltres ens fa més il·lusió i, bueno, és el que sempre hem dit, que és l'ambient i la pinya de jugadors que formen el vestidor del primer equip. Avui, sense anar més lluny, parlava amb un jugador d'un altre equip d'una altra comarca, perquè ningú pensi, per temes personals o res més, que ha canviat d'equip ara, i m'ho deia, diu, és que sí que és veritat que ell ha marxat d'un equip de segona catalana a un altre equip de segona catalana, i diu, i m'ho ha dit, jo ell coneix, bueno, per referència, si jo coneix el vestidor del nou esportiu de Sitges, diu, clar, aquí, perquè hi ha el tema econòmic pel mig, però és que als equips que hi ha tema econòmic, doncs pues, vas a lo que vas, i ja està. I llavors jo he marxat d'aquest club que he estat 7 o 8 mesos, i la veritat és que he marxat sense, o sigui, d'aquí un any, potser no me'n recordo que he jugat amb aquest equip, perquè no hi ha cap sensació, cap ambient, cap, no hi ha res. En canvi, doncs nosaltres, els jugadors, tots manifesten, nosaltres anem preguntant i ho anem veient i anem copsant la seva opinió i la veritat és que tots manifesten que estan molt contents des d'aquí i això és el que després es reflexa al camp, perquè si tu veus el partit de l'altre dia sense més juny, però va ser un partit, bueno, no sé, no vam transar jugades de combinació, no vam enllaçar massa passes seguits, perquè va ser un partit doncs, que no, d'aquells que no agraden.
Molt descontrolat, no. Molt descontrolat.
Sí. Vam començar a jugar doncs, la pilota cap endavant i a veure qui arriba primer, no? I això no és l'habitual en nosaltres juguem d'una altra manera, i per això doncs, ens va costar més jugar aquesta, però bueno, tot i així, doncs, gràcies a l'empenta dels jugadors i el sacrifici fins a l'últim minut, perquè fins a l'última jugada van estar ficant el peu i lluitant i lluitant amb el rival, doncs, bueno, doncs es va poder guanyar. Si aquest ambient no hi fos i aquesta cavalleria no existís i no fossin tots a una, doncs segurament, doncs, potser aquest partit així, a la meitat de la segona part, doncs, no lluites una pilota o la deixes anar, o el que fos, t'empaten i ja està. I, en canvi, aquest any, bueno, jo sempre he dit el mateix, si ens guanyen, doncs els felicitem perquè hauran sigut millor que nosaltres. Però no podem mai felicitar ningú que ens guanyi perquè no s'ho ha lluitat. Nosaltres hem de lluitar i si ens guanyen, doncs ja està, no hi ha més. Tu, escolta.
Doncs fixa't el partit de diumenge que ve, eh?
Bueno, el partit de diumenge que ve serà distret, també, sí. Serà d'aquells macos que segur que arrossega doncs, molta expectació i que els jugadors són els que volen jugar. I bueno, a veure com es dona, esperem que tot surti bé, que sigui un bon partit.
I a més amb els antecedents, perdona Jordi, amb els antecedents, vull dir que l'arribat a haver d'encaixar un 3-0 a Cubelles, que per ells, evidentment, els 3 punts són allò, ostres, o si no guanyem...
Sí, bueno, a priori segurament ens hagués anat millor, potser que haguessin guanyat el partit, perquè no hi hauria aquesta mena de sobrepressió que pot suposar per ells doncs, venir després d'una derrota 3-0 amb Cubelles. Però, clar, si et pots pensar el mateix també, això doncs serveix que aquesta pressió, doncs, bé, això no mai se sap, els jugadors de la Juventut Regatana tenen prou experiència de tots, com per quan surtin a jugar, segur que tenen instruccions molt clares del que han de fer, i jo estic segur que serà un bon partit, jugat entre dos equips que lluita molt, i bueno, tant el que deia abans, si al final guanyen, doncs escolta, felicitar a la Juve i cap problema, i bueno, si pot ser, doncs em permeteu, i els aficionats de la Juve, i em permeteu que fugui i guanyi els Sitges, però bueno, això, la piloteta dirà.
Sí, perdona, no pengis Jordi, que hi ha el Toni que també vol comentar alguna coseta.
Jordi,
molt bé.
Què tal?
Toni, bona tarda.
Bona tarda, que estava escoltant molt, aquí molt interessat. Jordi, a veure... jo no sé què passarà el diumenge, jo
si
crec que...
Si t'enteres m'ho dius,
Sí, no ho sé.
La bola de vidre encara no
sí,
la tenim.
No ho sé. Però sí que és clar que la temporada és bona, Teniu en compte una cosa, dic bona perquè el Sitges tan sol ha perdut 5 punts, El que passa és que per davant hi ha dos equipassos, com el Cubelles i el Sant Maró, que l'està guanyant tot, però és que la temporada del Sitges és molt bona, números d'aquesta temporada, número de la temporada passada es millora.
Sí, i bueno, com tu dius, és veritat, ja dic que és una temporada en la que estem molt, molt satisfets, però això ja se sabia des que es va fer pública la composició del grup. Aquest any el grup 12 de la Tercera Catalana és un grup que aparentment, i bueno, s'està començant a veure, doncs hi haurà 7-8 equips més alguna que es pugui afegir, sempre sorpresa, que estaran per dalt, i després però no serà un grup trencat en quant que els altres ja estaran molt despenjats. Estem veient, i per la mostra a partir d'aquest dissabte passat, que qualsevol equip et pot donar un disgust si tu no estàs al 100%, almenys a nosaltres. Nosaltres som un equip que juguem com a pinya, i si un dia no estem al 100%, doncs qualsevol equip d'aquest grup ens pot pintar la cara. Llavors el que hem de fer és lluitar per el que depèn de nosaltres, és el nostre esforç i el nostre sacrifici. Si nosaltres lluitem, doncs tenim possibilitats de guanyar el partit, i de moment, doncs fins ara, està sortint així. A mi, poder el que portem la temporada, poder el que més veu en Sart és la derrota de Sant Mauro, no per haver perdut el partit, perquè Sant Mauro va jugar un gran partit, sí. I són jugadors excepcionals, amb un camp que els va molt bé, i que, bueno, que van ser superiors, si hi ha res a dir. El que sí és la diferència de gols, que jo penso que poder va ser una mica excessiva. Però traient aquest partit, doncs, bueno, tot l'altre, nosaltres estem contentíssims. Els jugadors saben, nosaltres els traslladem cada vegada que tenim oportunitat, i perquè veiem que això, doncs, bueno, és el que els podem dir, felicitar-los per l'esforç i que segueixin en aquesta línia.
10 minuts i les 5 de la tarda. En fi, Jordi, que gràcies per haver atès la nostra trucada. Res, volíem que ens donessis aquests 4 detalls, aquestes 4 pinzellades, bàsicament sobre el que va ser aquest acte del passat divendres, de com el club s'ha doncs, anat gestionant i ha anat creant doncs, tot això perquè al final es reconegui la gran tasca del Juan, que en fi, em sembla que no hi ha cap persona en el món mundial que discuteixi aquesta decisió. Per tant, homenatge més que merescut, títol honorífic més que merescut, en fi, les paraules...
Espero això, com tu dius, que ningú discuteixi, és una cosa que bueno, és una cosa cantada, aquí no pot haver ningú que opini el contrari, com bé dius, i bueno, encantat d'atendre-vos i quan tu vulguis.
Gràcies, Jordi.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda a tothom. Adéu.
Adéu-siau.
Parell de detalls més del que va ser aquest acte del passat divendres d'anomenament de Juan Cruz com a president honorífic de la Unió Esportiva Sitges, el club, de mans del seu president, de Jordi Martínez, que li va lliurar una insígnia d'or i brillants, del club, evidentment. Els representants de la federació, en Manel Duran i el Cisco Barberà, també li van fer un parell de presents, una mena de diploma també, i la samarreta de la selecció catalana de futbol, també paraules evidentment d'agraïment i de gran tasca del seu germà, que va venir expressament de Madrid per assistir a aquest acte, els representants també dels mitjans de comunicació, vaja, el Toni i jo, també ens vam voler afegir aquest sentit homenatge vers el Juan i el Víctor Olmedo, en qualitat de capità i de representant de la primera plantilla del Sitges, que també va tenir paraules prou boniques per al seu president, podem dir-ho així, per en Juan Cruz, i fins i tot li va fer un obsequi d'una gorra, una gorra que per cert ja lluïa el dissabte aquí a Aigua Dolça, per tant, doncs el Juan va trigar ben poquet a estrenar la seva gorra. En fi, 4:52, deixem la part més social i anem a la part més esportiva de tot plegat per repassar ja com ha anat la 12a jornada al grup 12 de tercera catalana i com li han anat les cores als Sitges. Vinga, doncs comencem repassant aquests resultats. Sitges 1, Poble de Claramunt 0, Cubelles 3, Ribatana 0, Òdena 2, Ribes 1, Sant Mauro 5, Canoia 0, Hortonenc 0, Montserrat Igualada 1, Riudevitlles 1, Moja 4, Martinenca 1, Sant Pere Molanta 4, La Múnia 0, Mediona 2 i Piera 3, Olivella 4. El Cubelles segueix manant, 36 punts, 12 victòries, així, pim-pam, pim-pam, sense perdre cap partit. 31 punts i segon Sant Mauro, 27 i tercer el Sitges, amb 27, 24 per Moja, 22 per Joventut Ribatana, que encara té pendent la segona part amb el Montserrat Igualada, de moment amb victòria per al conjunt ribetà 3-2, 22 punts també per l'Anoia, 21 per Òdena, 19 per Mediona, 15 per Olivella, 14 per Ribes, 12 per Piera i Sant Pere Molanta, 11 punts sumen l'Hortonenc i la Pobla de Claramunt, i a la part baixa hi trobem el Montserrat Igualada, que és quart per la cua amb 10, 9 el Riudevitlles, la Múnia en penúltima posició amb 7 i tanca la classificació la Martinenca amb 4. I en fi, com els dèiem, un partit, el de dissabte passat aquí al Municipal d'Aigua Dolça, que no passarà a la història com a mínim a la història d'aquestes últimes temporades. Un Sitges que en va tenir prou amb un solitari gol d'Àlex Pérez al minut 12, aprofitant una molt bona assistència de Víctor Olmedo pentinant una pilota amb el cap. El mateix Àlex Pérez, que esmenava així la seva errada en el llançament d'un penal al minut 8, un penal que llançava fora. Això dels penals, Toni, el Sitges comença a ser una tònica habitual, dels penals errats, perquè dimecres, com recordes,
sí, Adrià Alonso
va fallar el seu
i
només començava la segona part, i en aquest cas va ser al minut 8 quan Àlex Pérez errava el seu. En fi, deixem-ho en anècdota,
sí,
però no deixa de ser significatiu o curiós que en dos partits seguits l'equip falli aquests
falli
dos penals.
Penal, no? Uh-huh. I dos del seu gran delanters, no?
Sí, sí.
Àlex Pérez, el màxim realitzador de la Unió Esportiva Sitges.
Sí, sí, i Adrià Alonso.
I Adrià Alonso,
3/4 de lo mismo.
Un home gol.
Sí, sí, un home gol. En fi, que no va ser un partit, com els dèiem, massa vistós, sobretot a ulls dels afeccionats que hi havia el passat dissabte al municipal de Guadols. No eren gaires, també feia una humitat, feia una tarda allò de fred, bastant evident, però bé, en qualsevol cas, el partit en línies generals descontrolat, sense massa combinació. Deia Rafa Porras, ara ho escoltaran, que com a mínim a la primera part l'equip sí que va estar més assentadet, molt millor la primera que no passa la segona. La Pobla de Claramunt amb 3-4 arribades força perilloses, fins i tot li recordem una pilota al travesser a la segona meitat. És allò que el conjunt visitant, a mesura que anaven passant els minuts, s'anava creient que com a mínim podia marcar i podia sortir d'aquí d'Aigua Dols amb un empat. Al final, sortosament pels interessos dels Sitges, no es va moure amb aquest 1-0, però compte, perquè la Pobla de Claramunt, Toni, no ens va semblar un equip d'aquells per pensar estan per baixar.
No, és un equip arregladet que, a veure, tindrà les seves dificultats per mantenir la categoria, però, home, els puntets que va traient fora i els que assegura el seu camp farà que l'equip acabi, doncs, segurament mantenir la categoria. És un equip que acaba de pujar aquest any, fa molt d'ascensor aquest
sí,
equip,
sí.
Però és un equip d'allà en el que s'arregla molt, juga ordenat i no és fàcil de guanyar.
No. Per a mostrar un botó, com es diu en aquests casos, al Sitges li va costar molt aquest 1-0, que al cap i a la fi són 3 punts importants a perseguir en aquesta lluita al capdavant de la classificació, o en els llocs capdavanters de la classificació. Escoltem Rafa Porras, què ens deia després d'aquesta victòria per la mínima davant la Pobla.
Sí, no, perquè jo crec que la primera part, sincerament, hem fet una de les millors primeres parts en línies generals en quant a la possessió de la pilota. Jo crec que hem arribat bé per ambas bandes i podíem haver arribat al descans i fer mal un penal, que és una de les ocasions més clares del futbol. I alguna clara que recordo, alguna que Ferran no arribava per centímetres, i algun que altre xut que podíem haver augmentat el marcador, pues jo crec que el resultat, la primera part marxem 3-0, no passa res. Val a dir que la segona part ells han fet un canvi tàctic que també ens ha obligat a passar a defensa a 4, i tot i no tenir la possessió, però sí amb un joc molt directe i pilotes a la olla, ens han creat perill. Però bueno, el futbol té això, si els partits vos no es mates, davant havia un equip que s'ho ha anat creient, i al final el resultat, l'1-0, pues, ha estat, jo crec que just, però sí que hem tingut que patir de valent, cosa que també dono mèrit als futbolistes, perquè tot i que la segona part no ha sigut gens vistosa, sí que a nivell actitudinal la gent ha defensat molt bé la pilota aturada.
Partit en línies generals bastant descontrolat.
Sí, bueno, sobretot, a veure, jo hi ha doble lectura. La primera part he estat molt tranquil, jo crec que apenas ens han arribat i tenia la possessió i anàvem arribant, però no ens ho creiem a l'hora de definir el futbol, doncs són gols. Tenir la possessió, jo sempre he pensat que és una cosa que són teories, però no saps res si no acabes finalitzant. I la segona part, doncs sí, ja hem sortit, no, la paraula no és dormits, però sí que ells han estat superiors amb les disputes i amb les segones jugades. Però bueno, l'equip s'ha defensat, també hem de partir de la base que dimecres algun d'aquests jugadors pues, van jugar 45 minuts amb un partit molt intens com va ser a l'Olivella, que no estem acostumats, amb la qual cosa, si ho analitzes després fredament i jugant contra un Moja, contra l'Olivella i avui contra la Pobla Claramunt fer 7 punts de 9, jo crec que per estar satisfet en línies generals.
L'11 d'avui ve molt condicionat per dimecres o no?
Bueno, una mica sí, perquè bueno, quan vam planificar la setmana pues, hem de ser conscients que els jugadors tenen les seves obligacions laborals, Això de jugar entre setmana pues, no estan habituals. Aquesta categoria, aquest any, els partits són molt igualats, donen molta exigència física, amb la qual cosa pues, he intentat que jugadors que dimecres no van tenir tant protagonisme pues, avui el tinguessin d'inici, i jo crec que en línies generals l'aposta per donar rotacions i donar minuts a la gent en línies generals jo crec que ha sigut positiva.
Has patit en algun moment per resultat?
Moltíssim, a la segona part sí, així com la primera part pues, he arribat satisfet, el que passa que està enfadat perquè no hem tingut aquell instint assassí dins de l'àrea per fer un gol, perquè hem tingut alguna que altra ocasió que per dècimes que no, i per centímetres no ens hem tirat ja una mica més instint assassí. La segona part va dir que ells pues, no amb un joc combinatiu, no entrant per bandes ni tenint un domini absolut, sí que amb els dos davanters que ens han ficat i sobretot el número 9 que donava molta profunditat i se les quedava, pues sí que qualsevol acció pues, una pilota, un sac davant de la olla, una falta lateral o un córner pues, ens podien haver empatat, i crec que amb un empat no hagués estat just.
Segon penal, per cert, fallat de manera consecutiva. Dimecres era l'Adri, avui ha estat l'Àlex. Casualitat, forma part del joc, et preocupa una mica o no?
No, a veure, són aspectes del joc, bueno, el penal és el tòpic, no? Que el tira qui el falla, vull dir, nosaltres tampoc no és una cosa ni que ens agem, no és una cosa que direm qui és l'especialista, perquè crec que no el tenim. A vegades pues, ens basem una mica pues, en l'inspiració del jugador que agafa la pilota, que s'assumeix aquesta responsabilitat. El d'avui pues, l'Àlex l'ha fallat, malauradament, però bueno, el resultat al final s'han sumat els 3 punts, en el qual no ens en recordem. Avui l'ha tirat fora l'Adri, el d'altre dia, el que va tirar contra l'Olivella, sí que em va semblar una mica més estrany perquè l'execució no em va convèncer, però bueno, em quedo que amb el gol que va fer l'Adri de penal al camp del Mujer, aquest sí que ens va donar un punt i molt important.
Bueno, Rafa, 3 punts que sumen al cap i a la fi. El rival avui us ho ha posat molt difícil, però imagina't la setmana que ve.
Sí, bueno, la setmana que ve juguem contra el, si no el favorit número 1, un dels favorits a l'ascens, i només fa falta mirar els jugadors i el pressupost que han fet per portar aquests jugadors a les seves files, amb la qual cosa sabem que juguem amb un equip a priori individualment són jugadors superiors perquè han jugat amb categories més altes, però bueno, a fi de comptes serem 11 contra 11, intentarem plantar cara amb les nostres armes, i evidentment que és un partit pues, que els jugadors segurament el tema motivacional ja vindrà per si sol.
Les últimes notícies ara fa uns moments era que la Ribatana perdia 3-0 amb el Cubelles. En cas que el partit pugui acabar així, doncs no sé si encara el converteix en doblement perillós la Ribatana.
No, serà, sí, segurament quan vens de perdre vens més conscienciat. Aquesta setmana m'imagino que serà llarga, i suposo que quan perds i amb aquest resultat, que no sé encara si ha acabat, doncs sempre hi ha rumors i hi ha desestabilització al voltant de la plantilla, entrenador i demés. Però bueno, nosaltres tenim que sortir com sempre, com hem fet sempre, com estem fent la immensa majoria de partits, amb molt respecte amb els jugadors i l'equip de Ribatana, amb molta humilitat, i intentar pues, aprofitar les nostres armes, que també les tenim, intentar pues, treure aquell compositiu de Ribes, que no serà gens fàcil.
Rafa, acabo. Una última qüestió. Com a entrenador del primer equip et demanaria la teva opinió. Bé, més que opinió, el club ahir va decidir nomenar president d'honor a Juan Cruz. Vaja, tota una institució. Tu ja has estat també als Sitges anteriorment a aquesta etapa. Què en penses?
Bueno, totalment merescut. Vull dir, jo quan era petit hi va anar dolç el Juan i el veia, no sabia el nom, però sí que era un senyor que sempre li he relacionat amb el futbol local, sempre ha estat el Sitges, és el club que porta el cor, perquè ha estat quan eren madures i ha estat quan eren verdes, ha estat quan volia estar tothom i ha estat quan no volia estar ningú, en igual que és un títol tot merescut, en majúscules, subratllat i en negreta.
En fi, una última referència a la que feia Rafa Porras, aquest nomenament de Juan Cruz com a president honorífic de la Unisportiva Sitges. Li preguntava al Toni Alló fora de micròfon sobre la joventut ribetana. Em deies, Toni, que l'equip ara té unes quantes baixes,
sí,
per lesions.
Sí, sí.
Tu ahir vas tenir l'ocasió de parlar amb Ángel Calvo.
Sí.
Com estan? Nerviosos? Tranquils?
Home, el canvi d'impressió, el canvi de línia d'Àngel Calvo va ser diferent, no? Perquè fins i tot ell em va dir, tal cosa al principi no volia ni veure, que ara firmava la promoció.
Vaja.
Ell va dir que doncs, l'equip està agafat perquè l'equip té moltes baixes. El Saràbia tan sol ha jugat un partit, el Didac ha jugat molt poc, està lesionat, de fet s'està recuperant. Se lesionava ahir Marcos García per a 3 o 4 partits, doncs té per a 3 o 4 partits com a mínim. Uh-huh. Té lesionats, té el Carlitos Contreras lesionat, el Carlos Henarejos lesionat, té molt lesionats, i clar, això li està passant molta factura, i clar, el campionat no espera.
No. Clar. Ja ho pots dir perfectament, no espera a ningú. I a sobre, recordem, ara ens ho apuntava el Toni, que aquesta setmana...
Demà
concretament, han d'acabar de disputar amb aquesta segona part que tenen pendent amb el Montserrat Igualada. Recordem que el marcador en el moment de la suspensió era de 3-2 favorable a la ribetana.
Sí, demà 8:45, si no recordo malament l'horari que va dir ell, jugaran aquest partit. I després una altra cosa, ell està obert a incorporar més jugadors, està obert a incorporar més jugadors perquè doncs té molts, molt lesionats.
Uh-huh. Escoltaven, suposo, ara Rafa Porres quan feia referència a la ribetana i deia que és un dels favorits o el favorit, vaja, no sé si dic ara menys favorit, tal i com ha començat el campionat el Cubelles, Toni, que està intractable, vaja, ara d'entrada s'ha de parlar de vostè, i el Sant Mauro més o menys ja podíem preveure que estaria aquí.
Sí, jo
però
penso,
lo del Cubelles, clar.
Jo penso que la prova de foc del Cubelles serà la segona volta, perquè la primera volta tots els gallos, que dic jo, tots els galls, els equips que estan a dalt, han passat doncs pel camp del Cubelles.
Clar.
I ara... a la segona volta serà el Cubelles el que tindrà que anar a aquests camps, no? Uh-huh. Si continuen aquesta línia, l'equip està ara supermotivat i és molt difícil perdre partits. Però clar, tu saps que en el futbol doncs canvia les dinàmiques. Si continuen aquesta dinàmica, ho té. Per mi és el gran favorit, per això té que mantenir aquesta ser tan regular com és ara.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
I compte que darrere té el Sant Mauro.
Sí, té un Sant Mauro que està a 5 punts, però que apreta, evidentment, i que està gairebé golejant tots els partits. Per cert, d'aquí no massa hi haurà d'anar als Sitges. El Sitges té ara ribetana, rep, crec, l'Hortonenc la setmana que ve, i el proper partit, que és el 16 de desembre...
Va Cubelles.
Serà després d'aquell cada setmana en què no hi haurà futbol, que és el del pont de la Constitució, o de la Puríssima, millor dit. Per tant, al desembre només hi hauran dos partits.
Dos partits, sí.
Dos partits. El desembre només té dues jornades. La del dia 3, 2-3, amb l'Hortonenc, i la del dia 16-17, que és aquest Cubelles-Sitges.
I ja fins a l'any que ve.
I ja fins al 2018. En fi, així estan les coses. 5 i 7, anem acabant. Anem acabant perquè estem ja... en temps de descompte, ara sí, hem de parlar encara de bàsquet a la Copa Catalunya. El bàsquet de Sitges, ho dèiem tot just en començar, va perdre, no sé si dir, contra pronòstic a la pista del Sant Nicolau, 67-46. Derrota, per tant, a la pista del CUE, és tot just la primera victòria que aconsegueix el conjunt sabadellenc. De moment, el bàsquet de Sitges, que es va quedar amb una molt pobra anotació, 46 punts, és cert que tampoc va encaixar masses, 67, però en fi, aquests 21 punts de renda són significatius, com significativa és, com dèiem, aquesta derrota a la pista d'un equip que tot just ha guanyat el seu primer match aquesta temporada amb la Copa de Catalunya. Per tant, el balanç pel que fa al bàsquet de Sitges continua sent negatiu, únicament dues victòries, 6 derrotes, i molta atenció perquè torna a jugar fora de casa en aquest cap de setmana i visita ni més ni menys que la pista del líder, és a dir, passa de jugar amb l'últim amb el primer, a la pista del bàsquet Molins. Derrota també del sènior B, que va perdre 70-67 a la pista del líder del Manyanet Les Corts, i les bones notícies ens venen del sènior femení, perquè ha aconseguit aquest cap de setmana una doble victòria, 47-61 el dissabte a la tarda amb la pista del Gabriel Viladecans, i 64-52 va tornar a guanyar ahir, en aquest cas a Pinsbens, davant el Xamba de Vilafranca, amb partit pendent que tenia de l'anterior jornada.
5 i 9, hoquei patins. Acabem parlant de la segona catalana, grup E. S'ha disputat la desena jornada amb victòria, Toni, més ajustadeta, del sènior del Club Patí Sitges, 3 a 5 a la pista del Cadí.
Sí, era...
Tampoc es pot guanyar cada setmana golejant els rivals, però en fi...
Era un desplaçament llarg, a la Seu d'Urgell, jugar al migdia... Jo penso que el resultat és boníssim,
sí.
perquè, doncs, home, després de que descansava el Rui d'Oms...
Sí, són 9 punts,
són 9
ja.
punts, Sí que ara li tocarà descansar d'aquí poc als Sitges,
sí,
però
sí.
bé,
i...
lo sumat.
I mirant el calendari, allò que em deies divendres, té ara... un grapat de partits fora de casa, tots.
Fora, sí, sí.
Cosa positiva, doncs, que clar, la segona volta, tots aquests partits que jugarà fora, els tindrà a casa. Per tant, si l'equip és capaç de seguir aquesta línia, doncs ho acabarà tenint molt, molt i molt bé. Victòria també, interessant, la que va aconseguir el sènior B, 6 a 12, a la pista del Cambrils, un resultat, una victòria que el fa pujar i escalar unes quantes posicions a la classificació. Ara el sènior B és 8è, amb 8 punts. Pel que fa amb els equips de la base que han jugat partit aquest cap de setmana, tret del Prebenjamí, la resta van perdre. Va perdre el juvenil 8-5 a la pista del Club Patí Vilafranca, també va perdre l'infantil per 5-2 a la pista del Club Patí Vilanova i, com dèiem, l'única victòria arriba de la mà del Prebenjamí, que va guanyar 1-2 a la pista de l'Horta. Amb hoquei patins acabem, posem punt i final a l'edició d'avui del Temps de Descompte. Toni, moltes gràcies.
Molt bé,
i a vostès, agraïts també de nou per la confiança. Que passin una bona setmana. Adéu-siau.